perímetre sud del polígon del Serrallo, elaborat pel Consell en col·laboració amb les companyies del polígon. El projecte encaixa amb els plans de l'Ajuntament per a la implantació de la denominada pantalla verda i establís la creació de tres barreres vegetals que bloquejarien la visió de la zona industrial des de l'extrem més pròxim al mar fins al lateral més a l'oest. Tal com ha detallat Quesada, aquestes actuacions estarien dividides en tres fases i la seva execució aconseguiria bloquejar entre un 80 i un 90% l'impacte paisatgístic i sonor que genera l'activitat industrial, per al que el recurs més efectiu seria la utilització d'arbres de 10 i 12 metres d'altura. Continuem parlant d'Almassora. El Museu del Joguet ha superat les 4.000 visites en els 5 primers mesos d'obertura en el seu nou emplaçament. Són les dades facilitades per la família Arenós Agut, propietària de la col·lecció, que el diumenge va atendre l'última visita guiada protagonitzada pels integrants de l'associació Club del Mini de Castelló. L'Hospital Provincial de Castelló, diversos col·legis de la província i grups d'excursionistes d'Almeria ja han programat la visita en les properes setmanes. L'entrada al Museu del Joguet, el més gran de la Comunitat Valenciana, és gratuïta. Està obert dissabtes de 11 a 1 i de 6 a 8 de la vesprada i diumenges de 11 a 1 del matí en l'edifici del Mercat Central. Parlem ara de Vila-real, en primer lloc de l'oposició, perquè des del Partit Popular s'ha fet una valoració del plenari ordinari que tenia lloc ahir al mateix saló de plens del consistori. El regidor popular Carlos Gil criticava l'alcalde de Vila-real i a la regidoria d'Esports per votar en contra de la proposta del mateix Partit Popular de canviar el model de cobrament d'ajudes per part dels clubs esportius.
Sabem que possiblement el millor era retirar aquesta proposta inicial per a començar de zero i a lo millor en una altra fórmula que no fora la del patrocini esportiu, que és la que n'hi ha ara. Pues bé, lamentablement, des de la regidoria d'Esports no se té absolutament cap intenció de treballar en aquest sentit, ho va quedar ahir molt demostrat. L'alcalde, a més, ja va dir que ell aposta per aquest model, li dona exactament igual que els clubs cobren pront o tard. Ell, este model, s'encontra còmode, no li crea massa problemes i entonces no està per la labor de modificar-lo. Sea votar que no, pues realment sí que és veritat que com estem en les dates que estem i en tres mesos pues, n'hi haurà un canvi d'equip de govern, pues esperem que el nou equip de govern siga el que siga que aborde aquest tema.
La policia local de Vila-real ha interposat un total de 52 denúncies a conductors durant la campanya de vigilància i control de l'ús del telèfon mòbil en la conducció, realitzada entre els dies 11 i 22 de febrer. La unitat de trànsit ha sigut l'encarregada de dur a terme els controls realitzats amb cotxes camuflats, amb l'objectiu de detectar els conductors que utilitzen el mòbil mentre condueixen i acabar amb una pràctica de risc en augment. De les 52 denúncies, 21 corresponen a conductors parlant pel mòbil, 27 són de persones que manipulaven el mòbil al volant i 4 són per conduir amb els auriculars posats, ja que aquesta pràctica també està prohibida. Aquesta pràctica està considerada com una infracció greu i està multada amb 200 euros i la pèrdua de 3 punts. I és que, segons explicava la regidora Sílvia Gómez, volen que la gent es consciència i que aprenga que posant fre a aquesta realitat també s'ajuda a previndre múltiples accidents viaris, tant dins com fora de la ciutat. Arribem a la 1:11 minuts del migdia. Nosaltres tanquem ja aquest informatiu, fem una pausa i de seguideta parlem de tradicions. ¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almassora.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Tretze minuts, passant de la una de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 i com cada dimecres obrim espai de tradicions, ens acompanya el regidor de l'àrea, Santi Cortés. Molt bon dia.
Bon dia.
I avui la proposta que ens fa és parlar de noms.
Sí, perquè els noms també van molt associats a la tradició. Uh-huh. I com sempre pues, fem aquest programa de tradicions, doncs a vegades, no ho sé, els pares que estiguen pensant o la gent que estigui pensant en ser pare uh-huh. i vulgui posar-li un nom tradicional al xiquet o la xiqueta, a Villarreal en tenim molts de villarrealencs i, per tant, uh-huh. jo crec que era una bona opció.
És que a més no és gens fàcil triar el nom perquè penses i després a veure si li podem fer el diminutiu, si pot fer rima, és que no és gens fàcil topetar un nom.
Per això és bo pensar-se o també els noms tenen un significat, un motiu, no? Uh-huh. I un motiu de pes, no? Seria la tradició i per això vam pensar que fer un espai onomàstic de noms uh-huh. de Villarreal, que segurament es deixarem moltíssims perquè hi ha molts noms de tradició al poble, uh-huh. però bé...
Arranquem i, òbviament, no podia faltar per obrir aquesta llista en nom dels patrons. D'elles no n'hi ha tantes, sempre que fan la trobada ho diuen,
sí.
així que és una bona opció, però, clar, els patrons poden ser els noms no triats per als xiquets i xiquetes.
Jo crec que els hem de posar al mateix nivell, encara que, com dius, sí que és, crec que percentualment n'hi ha més pasquals que gràcies, uh-huh. però és habitual dir, quan vas per ahir per el món i tinc un amic de Villarreal, i com es diu? Pasqual. I dic, bueno, ja clar. Està, doncs, pues, bueno, superfàcil de trobar.
Uh-huh. Així que aquests dos serien, però clar, també per exemple així, el seu nom, no? també en valencià, Jaume, doncs és una d'aquestes també tradicionals, no?
Sí, primer perquè era l'antic patró de Villarreal i que també és el patró de l'actual arxiprestal, és Sant Jaume, però també és el fundador, el rei que va fundar aquesta ciutat, era el rei Jaume I i per tant este nom ha d'estar a la llista de noms tradicionals.
Uh-huh. Així que és important i també un d'aquestos que jo l'he escoltat, però clar, no sé si tantes sí, Bartomeu o Tomeu.
No? Bartomeu o Tomeu és molt habitual a les Balears. Uh-huh. Així hi ha un carrer, que és el carrer de Sant Bartomeu, i és veritat també que era un dels copatrons, i encara crec que dins del que és l'església arxiprestal, crec que hi ha una imatge encara d'aquest patró. Uh-huh. Molt tradicional és el patró dels curtidors de pell. Uh-huh. I molt tradicional antigament, però aquest nom ja s'està perdent, però bé.
Uh-huh. Jo em conec a una eixida de treball i li diuen Barto.
Barto, sí.
No, és Tomeu, sinó és Barto.
Sí, aquestes variants o els hipocorístics que es diuen, no?, que uh-huh. és el nom resumit, que no es ben bé una abreviatura, perquè l'abreviatura és d'avinguda AB o coses així, uh-huh. dels noms en lingüística ho anomenem hipocorístic, no? Uh-huh. Joaquim Chimo, coses així.
I també arribem al nom femení, no?, que també està molt arrelat així per aquesta fira.
Sí, Santa Caterina. I alguna Caterina conec, és veritat que d'altres generacions, però jo crec que està bonic també recuperar aquests noms, uh-huh. perquè el de Santa Caterina, no ho sé, si alguna família té una xiqueta per aquestes dates, no?, doncs és un bon nom, molt vilarrelenca.
Aquesta Valentina, Cabanina, i també se sembla una miqueta, doncs, Caterina.
Caterina, sí, és un nom bonic, sí, uh-huh. sí.
I també tenim ja d'aquestos que n'accepten moltes opcions.
Sí.
Concepció, i a partir d'ahí ja...
Concepció, Conxa, Conxita, Immaculada, Imma, no? Uh-huh. Evidentment, la celebració el 8 de desembre és de les fortes de Vila-real, sí. les puríssimeres ho sabran, i per tant, este nom ha d'estar en una llista de noms tradicionals, sí o sí.
Uh-huh. I anem al nom de ma mare, Rosario. Ella és Rosario, però ella diu que quan era jove va conèixer a un home ja major que era Rosario, o sea, perquè al ser el nom en masculí ella coneixia homes, però també ella
sí,
s'utilitza tots dos gèneres.
Esta festivitat, que és del 7 d'octubre, que en valencià també està el nom de Roser, uh-huh. realment sembla que té el mateix origen, Roser i Rosario, no és exactament allò que diuen de la planta que fa les roses, però que uh-huh. també, no?, perquè és el rosari catòlic, aquesta paraula probablement és un castellanisme, no?, s'associa amb els pètals d'una rosa uh-huh. i tot, diguem-ne, tota esta mística que n'hi ha al voltant. I, evidentment, un rosari és una paraula masculí, el rosari, i per tant, crec que sí, que hi ha tradició que siga per a home o per a dona.
Uh-huh. Sí que és important.
Va associat a la dona perquè és la Mare de Déu del Rosari, i crec que això és el que fa que es convertisca en femení.
Uh-huh. Uh-huh. I també Sagrari.
El Sagrari ha de tindre tradició en este poble, és normal per Sant Pasqual, que és el patró de l'Eucaristia, i on el catolicisme posa l'Eucaristia és dins d'un sagrari, que és la caixeta que conté uh-huh. les formes, no? Aleshores, este nom també l'he sentit prou i té el seu sentit que estiga també.
Uh-huh. I també un barri, no una zona, el de la Soledat, que també dona nom, no? No sabem si hi ha moltes o no, però que en dona...
Sí, el barri de la Soledat, no? I Sole, així un nom en
la Sole. Poc,
la Sole,
que també, una vegada. Una miqueta més xoni, però...
És una miqueta més xoni, però bé, hi ha gent per a tot i per què no, no? Se pot utilitzar l'hipocorístic o el nom uh-huh. llarg, que em sembla molt bonic, que és Soledat.
Uh-huh. I després també altra part important de la localitat, coneguda, no?, com a Mercat de les Batxoques, la zona de Sant Ferran.
Clar, el Mercat de les Batxoques, Sant Ferran, també estava Ferran el Catòlic, no?, que va tindre una filla que també després parlarem, que es deia Isabel, no?, i aleshores este nom és molt, molt de tradició d'ací de valenciana, ja quasi.
Uh-huh. Uh-huh. I també un altre que suposem, no?, perquè així també hi ha molta gent que ha vingut d'Aragó i el fervor que també se sent, no?, fa que n'hi hagi molt espilat.
És evident, perquè ja hem sentit moltes vegades que aquestes comarques van ser repoblades amb catalans i aragonesos, i uh-huh. per tant la Mare Déu del Pilar, que també està en els inicis de la tradició hispana, no?, almenys en la mística, no?, que se va aparèixer a Sant Jaume la Mare Déu del Pilar, i Sant Jaume és l'antic patró, aleshores tot això ho associaríem, i per això Pilar, Pili, o les variants,
o Maria Pilar,
Pilar, etc. Uh-huh. És un nom també molt tradicional de Vila-real.
Uh-huh. I després també un que de vegades apareix, tot i que no sempre igual escrit, Domènec, no?, que també és...
Domènec, Domingo uh-huh. en castellà, tenim un convent de les Dominiques, els Dominics és un orde que fins fa 4 dies teníem les monges així, es mantenien, uh-huh. moltes d'elles vilarrealenques, que van marxar, malauradament, sí. i Domènec, per tant, que també hi té un carrer, sabeu uh-huh. que n'hi ha dos noms per al carrer major, no?, Sant Domènec i Sant Jaume, i el carrer Sant Domènec és el que va acabar el convent, que abans estava a la plaça, uh-huh. doncs aquest nom jo crec que seria bonic recuperar-lo uh-huh. també.
I ja parlar no, també d'un que va acabar, acabar el convent, en aquest cas és Topeta, no, en el mateix Arrabal, el de Francesc, en el Arrabal també.
Francesc per als franciscans, hi ha molta tradició franciscana, deien que el rei Jaume I també tenia una espiritualitat franciscana, no, que en aquell context temporal doncs era tota aquesta mística de tornada a la pobresa, etc. I a Vila-real, des del segle XVI-XVII, doncs hi ha aquest convent, el convent dels franciscans, que abans es deia el convent del Carme, després parlarem perquè aquest nom també és interessant. Ahir, on estava el convent dels franciscans, hi havia una ermita, abans del convent, si no recordo malament, dedicada a Sant Blai i a Santa Bàrbara. Sant Blai és l'actual patró de Borriana, però Blai també és un nom preciós i molt tradicional d'aquestes comarques.
Ja anem a parlar d'una a la que se li fa l'homenatge a Mous, no?, perquè no ploga en festes.
Sí, Santa Clara, no?, les Clarisses, és l'orde femenina dels franciscans i és l'orde de les monges que hi ha a Sant Pasqual. Per tant, la fundadora d'aquest orde és Santa Clara i, per tant, el nom de Clara és molt vilarrelenc també i molt bonic.
Ara, el nom d'una que també ara és real, no?, forma part ja de la monarquia, com és Sofia.
Sofia, sí, la reina Sofia, però a banda ja sabeu que la paraula Sofia ve del grec saviesa, tots recordem el llibre aquell del món de Sofia, preciós, que el recomano també des d'ací, és l'església de Santa Sofia, el conegut mossèn Guillermo és la seva parròquia, no?, i per tant Sofia és un nom també que s'ha de tindre en compte.
I després també ho d'ací, però de tot el territori valencià, en les seues versions, com Cento, no?, en aquest cas Vicent.
Cento, Vicent, sabeu que, diguem-ne, que el nom català per excel·lència és Jordi i el nom valencià seria Vicent. Per tant, també en la tradició vilarrelenca que està, perquè entre altres coses es diu que Sant Vicent, que està en la ruta que ha fet l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la ruta vicentina, han ficat a Vila-real, i diuen que va fundar la Confraria de la Sang, que és la més antiga de Vila-real. La tradició diu que la va fundar ell, però a banda Sant Vicent no és només per Sant Vicent Ferrer, que és el que la tradició diu que va fundar esta confraria, sinó també per Sant Vicent Màrtir, que és un sant més antic i que també celebrem i que també és molt valencià.
I anem a una que també té representació en forma de parròquia, sí, Santa Isabel.
Sí, perquè Isabel d'Aragó era la primera filla de Ferran el Catòlic, és santa, està canonitzada i per tant té una parròquia així dedicada a ella i crec que en esta llista doncs és evident que havia d'estar també.
Així que és important, continuem en el repàs, més també gent directa o indirectament de la família, Joan, no?, que també és molt d'aquestes terres valencianes.
Sí, Joan, també així tenim un carrer dedicat a l'erasmista Joan Mas, i hi ha més d'un carrer, ara no recordo, però més d'un carrer amb el nom de Joan, perquè és un nom també molt propi d'aquestes comarques i que també recomanem des d'ací, si algú vol dir-li el seu xiquet Joan.
I també, doncs, un altre carrer que tenim ací.
El carrer Salvador. Salva, no? Salva, sí. També és quasi semblant al meu, no, Santi? Però Santi, Salva, sí. Doncs sí, per Crist Salvador, no? Hi ha també confraries per aquí, per ací, per aquestes comarques, no?, del Salvador. Algun barri, no sé si a Borriana crec que hi ha un barri també. Per tant, propi de la comarca de la Plana, les capelletes dedicades al Crist Salvador. Per tant, Salva, molt recomanable.
I si parlem del següent, molta gent pensarà en una persona de la policia local de Vila-real perquè molta gent el coneix.
Tàfol, no? I Tàfol, doncs, com és una persona coneguda i no, l'altre dia es va posar un punt d'humor en els lluïssos, en la revista Parla de Camino, Tàfol, Cristòfol. És també tradicions custodia ara mateix una imatge de Sant Cristòfol perquè crec que abans processonaven els camions, una cosa així, a l'estiu. Alguna vegada haureu sentit els claxons, crec que els últims anys ja no es fa, però és un patró que va associat a un gremi que ha vingut sent molt important per a Vila-real, abans els cotxes de cavalls i ara els camions.
Els camions, no?, que són els que transporten la mercaderia. I anem, no?, ho havia comentat abans, Carme, no podia faltar en el rànquing.
Sí, perquè el convent dels franciscans en un primer moment era el convent del Carme, dedicat a la Mare Déu del Carme, i perquè és patrona dels mariners i encara que no tinguem mar així directament estem molt a prop, no?
No està la Pola.
Està la Pola, no? La mítica Pola que és de Vila-real. Estan també els carmelites, no?, que això sí que té vida encara, i per tant, encara que Vila-real no tinga mar, sí que mengem peix.
I ahí sí.
la Mare de Déu del Carme ha d'estar. Mare de Déu, perquè a vegades ens fan consultes a normalització, independentment de la nostra afiliació religiosa, és Teotocos, no? Mare de Déu, i sempre se posa la tradició, és Issa i no Verge, que és més tradició castellana, en aquest cas.
Especificat queda, no? I anem també a un d'aquestos, que aquests estan bé, perquè són curtets, van un toca sí. I s'acaba. No sí. Hi ha més, rock.
Rock, Sant Roc. Crec que hi ha una festa en els Masets. L'any passat em van convidar, també uh-huh. perquè volíem mirar de recuperar-la un poc. Sí. Malauradament estava fora i no vaig poder anar, però Sant Roc té una tradició valenciana amplíssima. Hi ha molts pobles que es dediquen o que tenen com a patró a Sant Roc. I a Vila-real, el carrer de l'Església Arxiprestal, el que dona l'Església Arxiprestal, i això és el carrer Sant Roc. Per tant, també molt recuperable i té tradicions associades interessants.
Sí que és important, ja anem també a un nom que es vincula al ciclisme, Batiste sense la P. També n'hi ha diverses opcions de ficar el nom.
Sí, Batiste, tinc un parell d'amics que es diuen uh-huh. així, Batiste, no? I Joan Batiste Llorenç, doncs, dona nom també a un carrer, és un ciclista molt important valencià i de Vila-real, i per tant el nom de Batista o Batiste, doncs a mi em sembla molt, molt entranyable com a nom.
Uh-huh. I després també es parla d'Assum, no? Que també...
Assum o Assumpció, perquè a Vila-real hi ha una tradició mariana, de marianisme, de devoció a la Mare de Déu, molt antiga, ja sabeu que després de la Immaculada va l'Assumpció, i per tant el nom d'Assum, que conec unes quantes, jo crec que també seria interessant, no?
Després parlem d'un que també podria donar, diguem adaptat, no?, per a una dona, Àngeles.
Àngel, sí, exacte. Àngel o Àngela, Àngels també, uh-huh. es diu, sobretot per a dona. Hi ha una capelleta molt xicoteta, a prop de l'Ajuntament, uh-huh. que està dedicada a la Mare de l'Àngel, dels Àngels, en una campaneta, i per tant hi ha devoció en ixe carrer, uh-huh. a la Mare dels Àngels, i per això també està així.
I no podia faltar un, no?, que així tenim... també doncs molt propi, com és Antoni.
Clar, és que així tenim dues festes dedicades a dos Sant Antonis, no? Uh-huh. Està la Matxa de Sant Antoni, Sant Antoni de Pàdua i Sant Antoni el del Porquet. Tenim la confraria dels Antonians, també, no? Uh-huh. Que fa molt de treball solidari en esta ciutat. Per tant, uh-huh. són Joventut Antoniana. Són dos sants celebrats i commemorats i, per tant, Antònia també, que per cert és el nom de ma mare, i a banda és un carrer que està justet darrere de l'Ajuntament, uh-huh. per tant és un nom que no podia faltar.
I després també un que va donar, diguem, origen, no?, el plànol de Viciana, doncs Viciana era Rafael.
Sí, Rafael Martí de Viciana, té un uh-huh. carrer també així, i que juntament amb Pere Antoni Beuter, Pere també per cert podríem afegir, és l'historiador i cronista valencià més conegut del segle XVI. Uh-huh. I este home, Rafael Martí de Viciana, pertanyia a la noblesa valenciana, era també net de l'escriptor Martí de Viciana, que Martí també és un nom interessant. A les Dominiques hi ha un Sant Martí de Porres, molt, uh-huh. molt xulo, una imatge, i per tant jo crec que segurament ens hem deixat moltíssims noms, però jo crec que és una manera també de recordar que noms tradicionals de Vila-realencs, hi ha uns quants, només us heu de passejar o sentir a Ràdio Vila-real en un programa com aquest i recordar, refrescar una miqueta.
Per al que tinga dubtes, no? I també l'últim capítol que apunta a vostè, els d'ací són relativament normals, no? Els noms dels futbolistes, però també molta gent agafa el nom d'algun dels, diguem, ídols que tenen a l'àmbit esportiu.
Sí, jo m'he sorprès a vegades com, sent professor, xiquets que els pares ja, cada vegada és més la moda, li posen noms de futbolistes, però a vegades són futbolistes que són africans o això, i que la nostra tradició lingüística doncs sonen estranys, i alguns sonen quasi a inventat. Però els de Vila-real, precisament, doncs són noms bastant normals, no? Uh-huh. Tenim a Mario Gaspar, Mario, tenim Rogelio Funes Mori, Rogelio, Santiago Cáceres, que és el meu nom, uh-huh. Víctor Ruiz, Víctor, Carlos Arturo, Vicent Iborra, Vicente Iborra, doncs Vicent,
sí, Vicent.
Jaume Costa, Andrés Fernández, Tenim a Manu Trigueros, Manu, és un nom molt bonic, Miguel Juan Jambric, Alfonso Pedraza, Toco de Canvi és Carl de nom, és a dir, Carles, però bueno, se li pot posar, és com, podria ser alemany també, Carl en K, Javi Fuego o Xavi, Una Tresante, ui, n'hi ha, fa uns anys semblava que s'estaven extingint, Santi Cazorla, no? Doncs un altre nom que en el futbol és important, Dani Raba, i no, Daniele Bonera, dos Danis, i Antonio Barbosa i Antonio Morlanes, i també Samuel Chukwueze, jo no sé si ho dic bé, i per acabar l'entrenador, que és Javi Calleja, un altre Javi, i jo crec que era important, encara que no és pròpiament tradició, entre cometes, però com el futbol a Vila-real és tan, tan important, quasi que ha d'estar també dins d'un programa de noms tradicionals.
No, i Fernando, el president, que sí, el president també...
Fernando Ferran, no?, en valencià, doncs és un nom que, pensant en el futbol, per descomptat, tan important per a esta ciutat, en esta secció nomàstica que hem fet, ha d'estar sí o sí.
Ja per últim, per a tancar, vostè, quin és el seu favorit? I no diga el seu mateix, perquè igual quedaria una miqueta lleig, però...
Jo, a veure, si tinguera un xiquet, que no és el cas, però si el tinguera...
No, he dit favorit, no he dit pa què. Això ho acaba de dir vostè.
M'agrada molt Ausiàs, perquè és em recorda a poesia. No és un nom vilarrealenc, però sí que és un nom molt valencià i no traduïble, en principi. I per tant és un nom, però així per dir, no, però clar, no pertany a la... Bueno, sí, perquè pertany a la nostra tradició poètica valenciana.
Que estem així en este carrer.
Sí, Ausiàs Marc, exacte, és el carrer de Ràdio Vila-real. Per tant, sí, tradició total i justificada.
Ja veus, com si al final tot queda en casa. Don regidor, moltíssimes gràcies com sempre, parlem en uns dies.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres una pausa, de seguida obrim aquest espai amb l'alcalde José Benlloc.
Efecte Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Taberna Los Galgos cumple su primer año de nueva gestión y lo celebra por todo lo alto. Por eso te invita el sábado 9 de marzo a las 7 y media de la tarde a la actuación de Rima Melody Duo, versiones de la mejor música de los últimos tiempos. Rosalén, Vanessa Martín, Alicia Keys. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Vila-real. En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Vila-real o en www.canem.es. Vila-real llança la campanya Cuida't en Salut els dies 10, 24 i 31 de març. Pots assistir a Marina d'Hora amb entrada al balear i dinar per només 15 euros. Inscripcions obertes des del 25 de febrer al registre de l'Ajuntament de Vila-real, a la planta baixa. No dubtes, participa! Junts, Vila-real, avança en salut. Ajuntament de Vila-real. Talleres Sanchi, expertos en fabricación y reparación de maquinaria cerámica. Talleres Sanchi es sinónimo de seriedad, competitividad y un trato personalizado. Talleres Sanchi, 30 años de experiencia en el sector de la cerámica. Camiles Voltes, Vila-real, teléfono 964-520148.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Vila-real. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada.
Mm. Doncs anem, quan arribem a la 1:34 minuts del migdia, amb aquest espai de l'alcalde t'escolta, ja tenim amb nosaltres a José Benlló. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem amb la primera d'aquestes preguntes, feta per els mateixos oients. Núria diu, que no sóc jo, evidentment, no poden arreglar l'escampat de l'entorn del jardí Jaume I?
Bueno, evidentment el jardí Jaume I és un jardí que ens dona molt de mal de cap i molts problemes, no? En primer lloc jo voldria explicar-li a la gent que és un jardí que se va fer per part de l'altre equip de govern, del govern del Partit Popular, en els últims 4 anys de legislatura del 2009-2011, per ahir, 2008-2011, i que és un jardí que se va fer i no se va pagar. Per tant, en primer lloc, en aquests moments encara estem pagant aquest jardí, perquè la gent sàpia, no?, els empastres que ens ha tocat arreglar en este poble del que es vam trobar en 2011. Estem pagant-lo i, per tant, hem que estar dedicant molts recursos i molts diners a poder pagar als propietaris que l'anterior alcalde i l'anterior equip de govern no els va pagar o va ocupar, i en aquests moments van als juzgats i van eixint les sentències i ens està tocant pagar. De tot i ese lío que veuen la gent allí, el que estem pagant als propietaris en aquests moments, en aquestes sentències, és la part que està urbanitzada, la part que se veu jardí, no? On està el césped, on està el rei, sí, on està tot això d'ahí. Però l'altra part, on fiquem el circ, o el que és el barranquet que va estar al centre d'Alzheimer, ahí tenim més problemes encara. On està el circ és completament privat, són solars completament privats, que ja el govern anterior, el Partit Popular, es va permetir en el Pla General d'Ordenació Urbana que construirem pisos, és a dir, ahir se podran construir pisos el dia que se puga fer una operació de parcel·lació que falta, que també tenim un lío en juís i en jaleos en els propietaris. De moment vam arribar a un acord on ells per a que a canvi de que no pagaren l'IBI, la contribució, moldissaren al poble per fer coses. Entonces, lo que fem és gastamos lo mínim possible perquè no és nostre, netejar-ho el mínim possible per a ficar el circ o per a ficar, a vegades hem ficat alguna activitat diferent més, la fira, i totes aquestes coses, alguna gent me demana, jo a vegades m'ho he plantejat i estem mirant a veure si els propietaris ens pogueren donar permís, que no és fàcil, que poguerem asfaltar també un poquet on se fica la fira perquè els xiquets quan entren en els carros i tot això, ojalà poguera, si fora públic i no m'hagueren deixat i sent pastre, pues, ho asfaltaríem i tal, però és propietat privada i tindrem que tindre els permisos. I després està l'altra part del barranc, que suposa que la gent també li preocupa, que si se barranc sempre tenim que estar netejant, etc., que de moment no sabem què és nostre i què no és nostre. Tenim un juí i un lío de parcel·lacions perquè considerem que una part és nostra, evidentment, però el que toca a l'avenida ja queda clar que no és nostre. O sigui, anem a veure, si se mos ha deixat, igual que mil líos que mos van deixar en este poble de fer les coses tan malament, pues en el jardí Jaume I tenim el mateix. Aleshores, fem el que podem, poquet a poquet anem pues, fent cosetes, però sempre en la sensibilitat en els propietaris, en la llei, vale, i en que estiguin les condicions més adequades possiblement en el que puguem, val, per a que puguem utilitzar-lo.
Doncs anem amb una altra de les preguntes. Pedro diu si cal una font de 50 metres a la Majorasga, que si no hi ha altres prioritats més que eixa.
Bueno, n'hi ha moltíssimes prioritats, Pedro, però ahir teníem un problemón que era aquella zona en la que se feien les competicions de tir i arrossegament per part de l'associació nostra, d'ací de Vila-real, i les competicions que se feien de tiro i arrastre, que és una tradició nostra, estava tota l'arena aquella, en aquell fosso, i teníem moltíssimes queixes de pares i mares, de que els xiquets en els ulls, l'arena, etc. Bueno, ja vivim d'una manera diferent a la que vivíem nosaltres quan érem xicotets, que no molestaven algunes coses, l'arena, la terra i aquestes coses, i ara cada vegada és més complicat tot això. I especialment és veritat que el que se mos queixaven era que quan se feien estos events, pues, evidentment els animals estos pues, pisen i fan els seus excrements, etc. Se posen et deixava tot com podíem, però sempre se quedava certa brutícia. Bueno, tot això ho hem arreglat i ho hem trasladat a un altre lloc, en un acuerdo en l'associació local de tir i arrossegament, i ahí teníem que fer algo ni se foso que n'hi havia ahí al llevar l'arena. Jo, el que li vaig plantejar al regidor de serveis públics va ser que, per desgràcia, en el Mediterrani és molt important, en la calor que patim i cada vegada més, especialment així passem 7 mesos molt calorosos i molt durs, estem parlant d'una plaça que té 4.000 metres d'asfaltat molt dur, sense zona verda, en aquesta zona especialment on estan tots els jocs estos, els jocs no, els elements estos per a fer gimnàstica i tot això, estem parlant d'una zona tremenda, que és duríssima, superasfaltar, i que en estiu és una zona que la gasta moltíssima gent, se senta allà a les cafeteries, està allà en els xiquets, entonces, incorporar aigua a les zones que són molt dures en el Mediterrani per a que genere frescor i que puga permetir poder viure un poquet més en qualitat de vida als jardins és imprescindible. És el que teníem la font en la plaça Major, fantàstica, que tots hem jugat de xicotets, que donava una frescor a aquella plaça, que la gent major s'assentava en els banques desvoltats en les palmeres, que podia prendre algo, etc. I se la van carregar pues, un altre empastre del PP ni sa gasolinera que se mos va fer. Per tant, la filosofia és la d'intentar incorporar en els jardins un poquet d'aula de fons. I esta que anem a incorporar allí, pues, va en esa línia. Teníem que llevar allò, vam llevar, i crec que és l'oportunitat per poder fer una font, que aquesta font va donar frescor per poder gaudir en estiu la gent que se queda així o la gent que fa activitats allí o quan fem activitats coses, i a més l'anem a fer de manera que puga ser també utilitzable. Ja n'hi ha molts exemples en Novaire, en València, o en Madrid en diverses places, o en moltes ciutats que són uns xorrets que també els xiquets se poden refrescar i poden banyar-se, no? Per tant, en aquest sentit s'ha fet en bona voluntat, Pedro.
Doncs Luisa diu, los contenedores de basura que hay resultan muchas veces difíciles de usar apretando el pedal y toca levantar la tapa a mano. Si para mí que no soy mayor del todo es un esfuerzo a veces, ¿qué pasa con los ancianos? ¿No podían mejorar el sistema?
Bueno, anem a veure, hem intentat millorar el sistema, no és senzill. Per a que siga àgil, evidentment va en contra de que després la tapa siga lo suficientment dura per a que no se puga obrir d'una manera massa senzilla, que quan ploga entre aula, que se podrisca allí. És a dir, tot això és molt complicat, evidentment. Estem estudiant alguns models més innovadors que permetixen, però clar, entendran el que suposa tindre que canviar cada vegada que hi ha una innovació i que se milloren les coses, tots els contenedors del poble, en el que això suposa de coste. Nosaltres hem sigut sempre molt sensibles en quan hi ha gent major o algun contenedor no funciona adequadament, que és veritat que n'hi ha alguns que estan més forts de lo normal i costa més alçar-los de lo normal, pues se pot enviar un mail al servei públic, a serveis públics de Vila-real, spv@vilareal.es, spv@vilareal.es, o cridant al 010, val? I o atenent qualsevol regidor o que se me transmitis que hi ha alcaldia, que no n'hi ha cap tipus de problema en què nosaltres anem, i li tinc que dir a Luisa que n'hi ha llocs on n'hi ha persones majors o que han tingut dificultats i que m'ho han transmitit, que els han canviat per uns models diferents, més xicotets, els típics d'abans, no? Per a que puguin les persones majors alçar-les adequadament. Hasta el punt de que tenim algun detectat, alguna persona molt major que continua baixant la basura i li hem ficat pràcticament un contenedor en la porta de sa casa. Tenim alguns exemples xicotet. Val? Per tant, en aquest sentit hem tingut sensibilitat. Si realment n'hi ha algun cas especial d'això, pues, estem dispostos a escoltar-lo, anar allí en els nostres tècnics, mirar-ho, comprovar-ho i intentar donar-li una solució per descomptat.
Doncs Pedro Martínez diu, por algunas calles pasan cubas que tiran agua a la calzada, pero no a las aceras, que es donde más meados y suciedad hay. Aquest és el comentari, bueno, en format comentari, no?, de més de pregunta.
Bueno, primer, per desgràcia, és donde más meados hay, i això és una qüestió d'educació, que ja han dit en mil ocasions, que a veure per què quan un gosset pues el té que dur pel mig de la acera, que és per on passem les persones, o ficar-lo dins dels jardins, que és on no toca, etc. El primer element, evidentment, és que el que tenim que fer també és molt important embrutar menys, i al final, si l'animalet té que fer les seues necessitats, tenim parcs canins, i si no se pot aguantar perquè no arriba el parc canin, pues intenta tindre la sensibilitat de baixar-lo baix, que són estan els invernals, que és per on passen les màquines, per on netegen. Per tant, primer és important que el missatge que llancem, que no siguem tan guarros, val? Perquè evidentment podríem estalviar moltíssims problemes. Segona, passar aparatos que tiren avui a per dalt de les aceres és complicadíssim. La quantitat d'obstacles que tenim en les aceres, no? Des de faroles, hasta les papeleres, hasta de vegades en els comerços, tenim també les terrasses dels bars i tal, és molt difícil passar una màquina per ahí. Si tirem i baldegem en aula, en molts puestos consideren que és molt perillós, els nostres tècnics no els agrada, perquè es vara i se liquide sol tindre també algun tipus de producte per a poder pues netejar millor, etc. I per tant és un tema molt delicat. Nosaltres hem fet esforços en protegir les faroles, etc., en els productes estos que les pròpies empreses locals han desenvolupat, en el pla d'innovació empresarial que tenim en Vila-real, però li tinc que dir que té molt mala solució el tema de tirar aula i baldejar les seres, no? Perquè realment és prou perillós, no és una tècnica que mos avale ningú tècnic de la casa ni l'empresa que du este servei i bueno, pues fem lo que podem en ese sentit, però vull tornar a insistir, és que evidentment és molt perillós també una caca d'un gos que pot esbarar una persona major, un xiquet, per tant, és que és molt fàcil quan veus que el gos està a punt que hi vol tal i qual, que solen ensenyar-te que això ja ve, no? Peguen dos voltetes, tal, pues el baixa un i el do a un lloc que siga més fàcil, no?, de poder netejar després.
Clar. Doncs anem amb una altra pregunta. Sembla que l'òpera de Sant Pasqual ha agradat molt, diu Josep Gorris. però molta gent ens vam quedar en ganes d'anar. Van a programar més actuacions?
Bé, doncs jo tinc que dir que jo estic tremendament content per el resultat, que no és l'única obra que hem fet i el canvi que hem produït en Vila-real, en l'Ajuntament de Vila-real, en aquest equip de govern, des de 2011 quan vam arribar, que no ens quedem només en ser consumidors de cultura, sinó que estem en aquests moments algo que és molt únic, que no fan tots els ajuntaments d'Espanya, som prou referents en això, que és ser productors, és a dir, produir, ajudar a produir. Ficar en comú a tot el talent que tenim en la ciutat, que és moltíssim, és brutal. A mi sí. N'hi havia gent que havia vingut de fora, que hi media, però com és possible que això se faci en via real, no? És algo impensable, no? Això està a una altura, persones enteses, etc.
Sí.
Per tant, primer jo vull fer una felicitació importantíssima, això és un projecte que duem 3 anys treballant. Evidentment això demostra que les coses no vixen de colp, que qui sembra replega, que poquet a poquet les coses van aixint, que n'hi ha moltes coses també que no m'ha donat temps en estos 7 anys i mitja que veig en la llum, però que estan a punt de caramelo i que si tot va bé i la gent confia en mi, en la meva candidatura, a partir de les eleccions aquestes pròximes pues, ho podran veure que és una realitat i per tant, pues, primer, felicitació a tots, Josep Gil, el seu director, encantat, Tuti Bocci, les veus d'ací de Vila Real i de Castelló, però espectaculars, i a Supramúsica, per descomptat, que va fer un concert espectacular, i a la FAM, que era la companyia de teatre que ens va preparar els mappings en totes les imatges d'una nova caminant a Sant Pasqual. Un espectacle, ¿vale? Per tant, ha tingut èxit, ens ha generat un esforç important a tots per a tirar-la endavant, a la Fundació de Sant Pasqual, a l'Ajuntament, a tots els que ens hem implicat, i evidentment vull fer-la altra vegada, sobretot perquè és que ja és algo que forma part del patrimoni de Vila-real. Pues al igual que cada any fem el naixement, que sí. És una altra obra que vam produir, que també de Rafael Beltrán, de Jacinto Heredia, el que vull agrair especialment al nostre fill predirecte, don Rafael Beltrán, i a Jacinto, sempre implicats en aquestes qüestions i en fer coses pel seu poble. O, per exemple, Mia, l'òpera que vam fer també sobre la violència de gènere, que vam produir directament, que va dirigir Alfredo Sanz i que també va ser el productor l'Ajuntament de Vila-real. La Quimavere, que és espectacular i que enguany estem treballant en alguna televisió que vol retransmitir-lo en directe. Bueno, doncs, evidentment estem fent coses molt bones perquè tenim gent molt bona en Vila-real. Sí. Sí que l'anem a fer, anem a veure quan i puguem, perquè tenia que conjuntar a travegar tots els que han fet possible això perquè tots els músics, tots els cantants, etc. Però jo sóc conscient, inclús vaig ficar 2 sessions perquè sabia que ens anàvem a quedar curts, però que tranquils perquè l'obra no s'ha fet i s'ha acabat. A més de que se va exportar a 3 pobles que ja m'han demanat informació, en altres llocs d'algunes ciutats, a més, evidentment en Vila-real, pues, cara a les festes, en algun moment puntual, anem a tindre de nou aquest espectacle per a que el pugui veure la gent perquè és algo maravillós.
Doncs una bona notícia. Doncs Pilar també diu, no hi havia millor lloc per a ficar una gasolinera que davant del cementeri?
Bueno, pues primer, això ho té que preguntar Pilar al Partit Popular, a l'equip de govern anterior, que en el pla general va marcar allí, davant del cementeri, i en ixe solar, val, urbanísticament, la possibilitat de ficar ixa gasolinera. Jo no he fet més que complir la llei i que el que n'hi havia establert. Ahí n'hi ha un senyor que va comprar ixe solar, ell va decidir allí, perquè, clar, els negocis no ixen en els llocs on no són rentables. Ah. Un munta una gasolinera a un creu que, evidentment, va tindre clients, si no, com fa una inversió com la que ha fet ahir, no? Per tant, este home se va gastar molts diners en este solar que el Partit Popular anteriorment va declarar que era possible instal·lar una gasolinera i mos va demanar llicència. I va dir que anava a gastar-se uns diners i anava a ficar allí aquesta instal·lació. Jo no li puc dir que no, val? Però és que, a més, me pareix positiu des d'aquest punt de vista i tampoc vaig a criticar que el Partit Popular senyalara allí ixe solar. També ho di ben clar, val? Jo crec que és un bon lloc, no només és una gasolinera, és un llavadero lo que n'hi ha també, inclús una tendeta xicoteta que va a prestar servei. A una zona hi ha un barri com el Madrigal que aspirem, i ara a veure si la següent legislatura tindrem més instruments per a poder continuar en l'urbanització d'ixe barri i per a integrar-lo dins de la ciutat de Vila-real, que és un altre empastre més que tenim ahir 20 anys d'urbanització i fet un lío en juís també, i en jaleos, i en una crisi econòmica molt gorda, que no han pogut avançar pràcticament res estos 7 anys i mig. És més, jo he parat també com a alcalde algunes coses que s'hagueren pogut fer, perquè era un riesgo tremendo, de que alguns vingueren, s'endugueren els diners de la gent per a fer obres, i se n'anaren i no les feren, i mos quedarem sense obres i sense diners, no? Com ha passat en altres puestos. Per tant, sí, hem fet un paró en el tema del Madrigal, per prudència, en tot el lío que teníem, perquè les empreses que tenien els drets d'urbanitzar això se van quebrar, no existissin ninguna de les dues, ni el banc ni la empresa constructora que ho tenia que fer, i jo he treballat sempre per protegir a la gent que sé que té moltes dificultats allí, alguns sense llum, altres en els carrers sense acabar, etc., però que l'altra solució era més perillosa encara, no? Per tant, és absolutament legal la gasolinera, no n'hi ha cap problema de seguretat. A mi m'agradaria que m'explicara algú, en algunes coses que estic escoltant per ahir, jo m'he criat al costat d'una gasolinera en el barri de l'Hospital, pràcticament a un carrer, val? Tota la vida, la que n'hi ha on estava Mica, el Michelin, aquestes dos gasolineres estan al costat de pisos, al sí. voltant de pisos, sense cap tipus de problema, la que està en la Bromavi, en Madrid, en Barcelona, en Castelló, en Bostebuiga, ni gasolineres des de les ciutats, sense ningun tipus de problema, perquè són les instal·lacions que més mesures de seguretat exigissen, i que no n'hi ha casos d'accidents que hagin rebentat i hagin produït ningú dany en este sentit. Per tant, poden estar molt tranquil·la la gent, crec que presta un servei, que siga allí no ho ha decidit l'Ajuntament de Vila-real. Ho va decidir l'Ajuntament anterior, l'equip de govern anterior, que fora possible que fora allí, val? I ha sigut, evidentment, l'empresari que busca la seva rentabilitat, el que ha decidit el punt, perquè creu que és un molt bon punt per a que la gent pugui anar a repostar, perquè si no, no ho haguera muntat i s'haguera gastat aquests diners.
Clar.
O sigui, no ho decidís l'Ajuntament on se fiquen les gasolineres. Sí, decidís les zones on se poden ficar, però després són les empreses que deixen muntar o no els negocis.
Doncs Graciela vol saber quins són els criteris que se segueixen per escollir els premiats de la Gala de l'Esport.
Pues molt, molt fàcils, Graciela. Per primera vegada jo crec que els criteris molt potents, molt participatius i molt serios. Bueno, vam estar dos o tres anys sense Gala de l'Esport perquè, evidentment, el model anterior que arrastràvem del govern anterior pues, no ens pareixia molt adequat. Això d'enviar-li als clubs esportius de la ciutat que ens digueren el nom que ells volgueren, que volgueren premiar, i nosaltres fèiem una gala, un sopar i els donàvem un premi, pues, jo crec que no era molt adequat. Entonces, ahí vam estar en una reflexió. Tal volta ens vam encantar un poquet, però va arribar un moment en què vam pensar que les coses del esport en Vila-real, la importància que té el deport en Vila-real per a nosaltres, en aquesta marca de Vila-real, Ciutat de la Salut i de l'Esport, en la referència que tenim no ho podia decidir ni cada club com li donarà la gana, ni l'Ajuntament de Vila-real a qui li havia a premiar. No? I el que van fer va ser impulsar i crear el Consell Local de l'Esport, que s'ha creat per primera vegada en la història en Vila-real, l'ha creat aquest equip de govern i aquest alcalde, no? I el Consell ja està en marxa, i en el Consell estan representats tot les entitats, clubs i aquells agents, no? que estan implicats, inclús empreses esportives. El Consell s'ha fet molt ample, no?
Sí.
El Consell és el que s'ha obri un plaç per a fer propostes en el currículum dels deportistes, i el Consell Local de l'Esport, que és l'òrgan assessor de l'Ajuntament de Vila-real en aquests moments en matèria esportiva, és el que decidís a qui se premia, i és el criteri. Per tant, jo li diria a Graciela que l'ha votat, la votació del Consell de l'Esport, que a més me costa que ha sigut per unanimitat, tots els que se premien demà, ha sigut el criteri utilitzat, la participació ciutadana, escoltar a les entitats implicades en aquesta qüestió, i s'ha obert un plaç en què se podien presentar propostes.
Molt bé. Ara, diu Alejandro, ara ja està actualitzat, però el mateix dia que començava la ruta de l'etapa, la pàgina web tenia la informació de l'any passat. Podrien tenir una mica més de cura en aquestes coses?
Pues mire, no vaig a perdre molt temps. Alejandro, té vostè tota la raó, ha hagut xicotets ajustos, ja està solucionat, i l'únic que li tinc que dir és que intentarem que no torni a passar. Errors humans, entre els tècnics i regidors, tots podem fer-los, i evidentment pues, li tinc que donar la raó, disculpes, i intentarem que no torni a passar.
Ernesto diu, aquest cap de setmana és un comentari positiu, aquest cap de setmana donava gust anar pel carrer amb molt d'ambient, haurien de fer més coses així sempre.
Sí, jo sé que la gent vol tot això, i els de baix del pleno, els que vostè assistís també contínuament, van sempre en la línia d'esta oposició de Vila-real, que no sabem encara quin projecte de ciutat té, contínuament de queixar-se que ens gastem diners en promocionar la ciutat, en organitzar coses d'estes, en publicitar aquestes coses, perquè tampoc evidentment tindrien èxit aquestes coses si vostès, els mitjans de comunicació, no trasladaren l'agenda de lo que se fa, si no explicaren a tots lo que se fa, si no promocionaren les seues xarxes socials. Per això estan també vostès, els mitjans de comunicació, i per això nosaltres tenim contractes de col·laboració amb vostès, que són professionals, perquè això ho facin. Però com estem totes les dies criticats per el Partit Popular i per Ciudadanos de que ens gastem diners en aquestes coses, pues entonces a vegades tenim un cert complejo de no vendre-les, no? I de no explicar-les més. Jo estic convençut que esta ciutat té molta potència en lo dinàmica que és, en la capacitat de fer coses, i li tinc que dir a Ernesto que evidentment este cap de setmana pues, va coincidir el Carnestoltes, la Fira Medieval, els actes fundacionals, és a dir, ha sigut tot una quantitat d'actes, no?, que han creat un ambient xulíssim, a més en un clima espectacular, i això pues, ha millorat o ha generat aquesta qüestió, no? Sí. Però jo li tinc que dir que durant tot l'any fem moltíssimes coses, no? El canvi en 2011 d'este ajuntament i que jo vaig encapçalar va ser també de dinamitzar la ciutat per a convertir-la en una ciutat d'oportunitats en el que puguen haver pues, oportunitats per a tots, i li tinc que dir que en breve anem a tindre la Fira de la Tapa, el Festival de Màgia, la Setmana Santa, en totes les seues activitats que també cada vegada hem incorporat més, no?
Sí, eh?
Estos anys se n'han incorporat moltíssim, la Quimavera no se feia, la Processó del Silenci no se feia, del Cristo de l'Hospital, enguany anem a incorporar un concert nou dins de lo que van presentar l'altre dia d'òpera, no? Que ja els vam dir, el Divendres Sant, que va ser espectacular. O sea, que hem anat incorporant i multiplicar per tres les coses que se feien. Sí. El rastro d'antiguetat se feia una vegada cada mes en la plaça del Llobrador, se fa tots els diumenges. El mercat del dijous no existia i el fem tots els dijousos. És a dir, nosaltres, este equip de govern ha incorporat una barbaritat de coses, evidentment en col·laboració amb la societat i en els seus i en la seva energia i en les seues propostes, que genera moltíssims més necessitat de diners per netejar més, que genera moltíssima necessitat de diners per organitzar més, quan fem coses d'aquestes necessitem tindre policia al carrer, protecció civil, serveis sanitaris, activitats esportives, ja no li dic el que ha canviat este poble, de triatlons, dualdons, carreres, marxes, caminates... Sí, sí. Bueno, tot això està molt bé i evidentment a mi m'agrada aquest model de ciutat perquè és un model que genera oportunitats i si tenim un 12% i pico de paro, la ciutat amb menys paro de la Comunitat Valenciana 7 mesos consecutius, també tindrà que veure totes les activitats que fem i tot el marge que n'hi ha i la vida que n'hi ha. Però bueno, jo li tinc que dir que continuarem perdón, en aquesta línia i que evidentment que estiguen pendents a la web municipal i a tot el que vostès van anunciant en els seus mitjans perquè n'hi ha moltes activitats preparades i van a veure també moltes sorpreses.
Doncs tanquem ja amb Batiste Muñoz, que diu: és molt trist veure tants horts abandonats al terme. No podríem fer res, ajudes o algo, per a que recuperen i potenciar l'agricultura?
Bueno, pues jo li tinc que dir que una de les primeres mesures que van ficar en marxa este equip de govern per a intentar fer això, dins de les competències que tenim, que són molt xicotetes, nosaltres no podem expropiar terrenys rústics per a fer res agrícola, és molt complicat des d'aquest punt de vista, és un tema més de competència autonòmica. Bé, jo li dic que de les primeres mesures que vam fer conjuntament en el sindicat de Recs, que complissin 50 anys, que vull felicitar-los des d'ací per tot el treball que fan durant tot l'any i durant tota la història, va ser crear el Banc de Terres. Vam fer aquella experiència que sí que vam acumular algunes terres, la gent cedia terres i s'alquilaven o se buscaven acuerdos per a que la gent poguera sembrar. Si la taronja no és competitiva perquè enguany especialment ens estan massacrant en aquest conveni en Sud-àfrica i en totes les dificultats que estem patint i tal, pues pensàvem que podíem recuperar evidentment alguna terra per a les hortalisses, per al quilòmetre zero. Nosaltres hem fet moltíssimes coses, hem fet el mercader del dijous per a estimular que la gent sembre en aquestes finques, hem animat a aquest banc de terres que continua en marxa i al que se pot accedir i tal, hem treballat també, per exemple, ahir repartia 30 i pico diplomes del curs d'agricultura ecològica, el CETE, conjuntament amb la Caixa Rural, que li felicita també els 100 anys d'història, no?, i tot el treball conjunt que fem cada dia. És a dir, hem anat creant una gran família de gent sensible en la terra, en els horts escolars, en escolatges, o sigui, nosaltres hem fet moltíssimes coses des de l'Ajuntament per intentar estimular això, però per desgràcia és un tema prou greu, prou complicat, i ara jo tinc certa esperança de que se puguen tindre millors instruments en una llei que se va aprovar pues crec que la setmana passada, crec que estava mirant l'altre dia perquè seguia els debats de la Generalitat Valenciana, que per primera vegada se va aprovar molt bé el 14 de febrer de 2019, si vol mirar-lo Batiste en internet i tal, és molt interessant, és la llei d'estructures agràries per afrontar els retos del segle XXI, dia. I, bueno, n'hi ha novetats molt interessants que s'han estat treballant durant tots aquests anys, ho ha aprovat el Parlament Valencià, de possibilitat de crear el que se denomina l'agente dinamitzador, com a persona que impulsa tècnicament la gestió del territori. És a dir, tot el que se va crear en l'àrea urbanística ara se crea en matèria agrària, és a dir, algú que puga plantejar-li a un ajuntament una reagrupació de finques per a sembrar, per a generar negocis en matèria agrícola, etc. Les possibilitats inclús de la figura de la iniciativa de gestió comú per crear una espècie de cooperativa, és algo diferent, un modelo molt innovador se planteen mesures de recolzament públic a la reestructuració parcel·lària de recolzament per part de la Generalitat Valenciana, subvencions per a que s'agrupen els llauradors, etc., per fer més competitives les seues finques. Jo crec que això ha obrit des del 14 de febrer, després de 4 anys de treball parlamentari, de discussió, de comissions i de treball en universitats, en tot el món implicat. L'altre dia ho parlava en Núria, que va ser Núria Xabrera, Premi Poble d'enguany, que és la gerent, la nostra dona gerent, que va ser premiada de la de a l'esport, i me comentava que estava molt il·lusionant això, no? Perquè estan molt preocupats de les finques que s'abandonen, com contaminen des del punt de vista de, pues, de la salubritat, sí, de la brutícia, de les plagues, les finques que estan en producció en aquests moments. I bueno, jo li tinc que dir que hem fet algunes cosetes i estem preparats en tota la filosofia i aquesta gran família que hem anat creant de gent lliga a la terra, sensible en la terra, etcètera, i que crec que una llei com esta ens pot donar moltes oportunitats. Jo estic molt il·lusionat en tot això. Ahir vam estar comentant de la possibilitat de crear una escola municipal d'agricultura ecològica, o algun institut, algo que vull dur en el programa electoral, i que està ahí Pep i Anna Claramonte treballant en tot este tema i tal. Bueno, jo crec que n'hi ha moltes possibilitats, hem fet molta faena, hem anat sembrant, i jo crec que ens començarem a veure algunes coses interessants. Pronte farem una excursió a un poble que ha fet coses paregudes en este sentit, no? Ja ho anunciarem. Vull ficar radis del Club Proximitat perquè vinga qui vulga. I bueno, ja veurà Batiste, que des de luego jo també estic preocupat, és trist, i crec que tenim que començar a calfar-nos el coco per a que siga una realitat. S'ha estat treballant també, com vostè sap, en la panderola, per exemple, la recuperació de llaors de la Bajoca. La veritat que hem fet moltíssimes coses, n'hi ha que agrupar-les, potenciar-les, i a veure si ara tenim possibilitats en esta llei d'agrupar finques, de poder netejar-les millor, etcètera, etcètera.
Clar, la preocupació està ahí, això està clar, que ho veiem també en aquesta manifestació que tenia lloc a Nules, concretament, pues que s'agrupava moltíssima gent, se nota, no?, que els llauradors estan al carrer i que estan realment preocupats.
Sí, no, i a més jo tinc que dir que alguna gent que moltes vegades té certa frustració que se planteja i això perquè servís i així no mos fa cas ningú, no és veritat. Si se treballa junts com estem treballant, els alcaldes, al costat de la seua gent, com estem fent en tots els pobles, etc., vam aconseguir la setmana passada que almenys tots els partits polítics en Madrid, en el Parlament espanyol, tots per unanimitat, que ja és difícil en la que està caent, veient, que se unisquen tots al voltant d'aplicar clàusules de salvaguarda i de començar a treballar per a donar-li una ordre d'alguna manera o avalar perquè vaig al ministre nostre d'Agricultura, García Planas, a Europa, en l'aval de tot el Parlament espanyol recolzant els nostres cítrics i queixant-se de que altres països entren a sis cítrics de manera desleal, no? En fitosanitaris que a nosaltres no ens deixen utilitzar, etcètera, etcètera. Nosaltres estem dispostos a exportar i al lliure comerç, claro, però en les regles de xoc, no?
Iguals
per a tots. El que no és possible és el que estem vivint enguany, no? Especialment. I jo crec que és una molt bona notícia i que no s'ha produït per casualitat que tots els partits polítics, que no se fiquen d'acord en res, que això és un escàndalo i tal, hagin votat tots a favor en el Parlament. Crec que estem avançant. Sí. I la manifestació d'ahir, estic segur que fica un poquet més de sucre i quan més sucre, més dolç.
Doncs crec que ampliem una pregunta abans de tancar aquest espai de l'alcalde t'escolta, perquè, bueno, a veure si el nostre company d'esports després li farà alguna pregunta sobre el tema del pavelló.
Ah, vale, o sea, és...
L'alcalde t'escolta ja m'ha acabat, o sigui, amb aquest d'espai, però després el nostre company d'esports li farà alguna pregunta sobre el tema del pavelló.
Sense cap problema.
Doncs nosaltres ja tanquem aquest programa. Moltíssimes gràcies, alcalde.
Moltíssimes gràcies a vostès.
El dimecres que ve més.
Clar, i sobretot a tots aquells que se preocupen per la seva ciutat i que fan aquestes preguntes. Tenen molts mitjans, m'agrada dir-ho contínuament. Saben que poden entrar a la web, saben que poden perfectament vindre a l'Ajuntament, a demanar cita als regidors, a l'alcalde, si és ja un tema important i que creguen que regidors... Evidentment, que estem a la seva atenció, al diàleg, i que evidentment també pues, a IC010, als mails que tenim habilitats, al Facebook i totes les plataformes que, com sap, i evidentment este programa també ens ajuda molt. Són moltes preguntes ja les que s'han fet,
doncs,
i
sí,
li puc dir que evidentment s'han anat canviant cosetes i mos ha servit també per a fer algunes coses. Estic content, la veritat, del resultat.
Doncs nosaltres tanquem ja 2 i 3 minuts.
Sigue siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
4 sobre les 2. Ha dit avui Carlos Bacca que ell encara no descarta res. Que per què no té que pensar que som optimistes i podem arribar més lluny que una salvació i límit i patint. Optimista Bacca, està loco, no sap on està, o al revés. I és ambiciós el que pot ser que mos traga d'ahir. Diu Bacca, que tot n'hi ha que dir-ho, que papa, que puguem ser optimistes, n'hi ha que guanyar els tres que venen. I ell creu que podem fer-ho. I com creu que podem fer-ho i que podem guanyar els tres que venen, creu que si guanyem els tres que venen i arribem al paró amb 9 punts de 9 o amb 12 de 12, podem aspirar a lo que siga. I ell reitera que veu l'equip en capacitat i futbol com per a poder fer-ho. Algo sabrà Carlos Bacca, que té ja 30 i mitja vida jugant al futbol. Així que ho analitzarem ara i l'escoltarem al davanter colombià del Villarreal Club de Futbol. Però abans, perquè l'he dit que se quedarà. Senyora